Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem en aquesta última setmana de la temporada, últim dimecres, el temps d'anàlisi de l'actualitat. La tensió política continua, ara que ja sembla segur que hi haurà eleccions catalanes el 27 de setembre i que Artur Mas i Oriol Junqueras formaran part, amb moltes persones independents, d'una única llista sobiranista transversal i plural, encara que finalment la CUP, que és també independentista, vagi en una altra candidatura. Hem de dir que en les últimes hores havia planat el rumor d'una possible moció de censura impulsada pel PP, però necessitava altres suports que no han arribat i, per tant, aquesta opció que hauria obligat Artur Mas a ajornar la convocatòria electoral queda també descartada. Amb aquests dos elements, el 3 d'agost, com a màxim, Mas convocarà formalment les eleccions. Els dirigents catalans de partits contraris a la independència i defensors de mantenir el marc jurídico-polític actual o de reformes, en altres casos, sense independència, han acusat avui el president de la Generalitat en una crispada sessió parlamentària de no estar al servei de tots els catalans. Tot això ha conviscut, en les últimes hores també, amb comentaris arribats des del govern espanyol molt contundents a l'hora d'assegurar que no hi haurà independència. El president Mariano Rajoy ha recordat que no hi ha possibilitat de negociar cap secessió. El president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, també ha dit la seva i ha comentat que Catalunya seguirà formant part d'Espanya, sigui el que sigui el resultat del 27-S. I el ministre de Justícia, Rafael Català, com també el portaveu popular a la Cambra Baixa, Rafael Hernando, han apuntat que l'article 155 de la Constitució, que preveu la suspensió de l'autonomia, és plenament vigent. No és bona aquesta tensió, ho hem de dir clarament, i segurament el pas més important endavant, ara que es parla de passos, el que han de donar els dirigents i principals responsables polítics de Catalunya és el d'obrir-se a un diàleg sense prejudicis, sense retrets i pensant en el bé comú, uns i altres. Ho hem de dir així de clar, perquè així ho pensem i ho veiem. Són dos quarts de vuit, d'aquest i d'altres temes parlarem avui en la tertúlia. Ens acompanyen el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bona tarda, doctor Salido.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
I també és amb nosaltres el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, doctor Arbussà.
Hola, molt bona tarda.
Bé, de la tensió que ha pujat, potser diran vostès que previsible en aquest moment, i dels retrets mutus, però sobretot de com es pot abordar la situació. Potser cal que es rebaixi la tensió amb menys comentaris i que es deixi que el procés electoral faci el seu curs, no sé.
Sí, bueno, yo efectivamente puedo coincidir en ese planteamiento, habida cuenta de que, como se ha dicho ya en la introducción del programa, estamos en campaña electoral. Es decir, ahora ya seguro que hay elecciones, bueno, pues ahora ya es campaña electoral. Todo lo que se diga y lo que se haga hasta el 27 de septiembre, sobre todo desde el punto de vista de los partidos políticos y de los dirigentes políticos de los partidos políticos que van a entrar en liza justamente en estas elecciones de carácter autonómico. O sea que, por tanto, campaña electoral sí. De ahí que incluso las intervenciones en lugares que deberían ser serios como los parlamentos autonómicos o nacional, bueno, pues haya que tomárselo pues con una cierta cautela, en el sentido de decir, bueno, pues aquí ya hemos empezado la campaña y me permito pues utilizar expresiones como hooligan y no sé qué, y
hooligan
tú más.
Hooligan lo serás tú, ha dicho
exactamente,
la,
y tú más,
la presidenta del PP.
Exactamente, y tú más, ¿no? Exacto. Bien, eso es y forma parte de la campaña electoral. Yo creo que entonces lo que hemos de visualizar más, lo que hemos de tener más en cuenta, son justamente las actuaciones de carácter jurídico, es decir, desde el punto de vista del derecho, del ordenamiento jurídico vigente, ¿qué se hace? Porque evidentemente esa es, en última instancia, la estructura de la democracia, un ordenamiento jurídico al que todos, desde el rey hasta el último ciudadano, estamos obligados a cumplir. Y por supuesto, mucho más los dirigentes políticos que son y que forman parte justamente de ese Estado.
Doctor Bussà.
No, en aquest sentit, i sense que serveixi de precedent, tinc que donar-li tota la raó al contertulià, al doctor Salido. Jo crec que estem en període electoral, estem en període preescalfament, no?, d'unes eleccions que seran unes eleccions molt singulars. I això comporta, doncs actituds i probablement algunes sortides de to, que no serien desitjables, probablement no, però que són reacció a la manca de diàleg previ. Si realment no s'ha aconseguit que les posicions es plantegin en una taula en la qual s'expressin les coses i es vulgui trobar una solució pactada i dialogada, si això no ha estat possible, doncs, vulguis que no, les reaccions són més viscerals i més distants, no?, i més irreconciliables. Això és preludi del que viurem, del que viurem probablement al llarg del mes d'agost, no?, perquè probablement hi haurà un cert refredament tant d'una banda com per l'altra.
Habitual, però, encara que sigui un agost especial, aquest.
Però jo crec que la tornada, diguéssim, del període vacacional serà d'una alta tensió política, en la qual sentirem coses que potser no ens agradaria sentir.
En tot cas, a banda de poder sentir coses que no ens agradaria sentir...
En el to, probablement,
sí,
no en el contingut.
Sí. El pensament és lliure, evidentment, i totes les idees... Perquè aquí també hi ha una qüestió democràtica de fons. Les idees independentistes, també, doctor Salido, són legítimes. Igual que les idees, fins i tot contràries a les autonomies, si és que n'hi hagués significativament en la ciutadania. Ara bé, senyors, com es pot gestionar un Parlament, per exemple, posant la hipòtesi que aquesta candidatura sobiranista tingués la majoria absoluta, 68 diputats com a mínim, o 70 o 73, si la tingués, què passaria?
Bueno,
aquí
pues
suposo que vostès
donaran
versions diferents.
És molt simple, vamos a ver. Los parlamentos son cámaras legislativas.
Naturalmente.
Por tanto, su función es legislar. Entonces, ¿qué haría esa cámara legislativa? Legislaría determinadas cuestiones que tienen que pasar por un cedazo, que es el cedazo constitucional y legal. Pues todo aquello que no fuera legal y ajustado a derecho, pues tendría que ser recurrido.
Per tant, no seria suficient, claro, segons vostè, una majoria que plantegés una declaració d'independència.
Lo he dicho muchas veces. Es decir, comparto absolutamente la idea de que el pensamiento es libre y que uno puede pensar lo que le dé la gana, absolutamente. ¿Dónde están los límites? En la actuación, y en la actuación evidentemente estamos sujetos a un ordenamiento jurídico que todos debemos de respetar, porque son las reglas del juego de la democracia. Si respetamos esas reglas del juego, oye, se puede, por esa vía, lo que sea. Por la vía contraria, nada.
Per la vía també de canviar-les, vostè, alguna vegada...
Sí, sí, claro, evidentemente. Si uno dice, oiga, yo no me gustan las autonomías. Pues perfecto, pues haga usted lo posible, cree usted un partido político, preséntese en las elecciones, gane unas elecciones y haga las propuestas de ley que modifiquen las autonomías en el texto de la Constitución. Y a partir de ahí, las leyes orgánicas de desarrollo que sigan a continuación. Que usted no lo puede seguir y tal y no tiene la competencia para hacerlo, pues no lo va a poder hacer. Claro.
Ahora, para ahora tampoco sería viable suprimir las autonomías porque la Constitución las prevé.
Es verdad que eso es un poco demagógico lo que voy a decir, ¿no? Y además se utiliza en el sentido de decir, no, ¿qué pasa si en Cataluña, pues, el Valle de Arán pide la independencia con respecto a Cataluña? O que cualquier conjunto de municipios de Cataluña pidiera la independencia con respecto a una determinada provincia. Le diríamos, oiga, usted no puede, no tiene esas competencias, no lo puede hacer. Pues bueno, pues esto es lo mismo, pues a nivel de comunidad autónoma, que a fin de cuentas no es más que es una entidad de carácter político, no es ni siquiera la organización territorial oficial de España, que es por provincias.
Pero usted sabe que Cataluña tiene una identidad, un sentimiento, una cultura, un sentimiento
bueno,
nacional.
Está reconegut
como nacionalidad.
Yo creo que una parte de ciudadanos de Cataluña pueden tener esa sensibilidad, pero hay muchos otros que no la tienen, claro.
Señor Bussà.
Serà qüestió de veure-ho. Doncs serà qüestió de veure i per això votarem, en tot cas, per saber quants ciutadans tenen una determinada visió de lo que és Catalunya i quins pensen de que és una altra cosa. Jo el que sí que crec és que les lleis han d'estar sotmeses a la voluntat del poble, perquè les lleis són obra de la voluntat del poble. O sigui, primer és la democràcia i després és la llei, perquè és la voluntat del poble la que legisla, finalment. Per tant, no podem posar la legalitat per sobre de la voluntat del poble. El tema està on rau la sobirania.
Aquí... Clar, aquesta és la qüestió, perquè quina voluntat del poble? I aquí potser analitzem una mica més en profunditat. La que va votar majoritàriament la Constitució el 78, la que vota cada 4 anys... clar, que és...
La voluntat del poble és evident que és evolutiva i va modificant-se. No ens podem quedar en una posició...
Hi ha alternances en el govern.
De l'any 78, Constitució feta amb unes determinades condicions, que cal tenir-les molt presents. Ara hi ha una voluntat d'una part important del poble català de voler demostrar que el dret a decidir és del poble català, no del poble espanyol, per Catalunya. Les decisions a Catalunya es prenen pel poble català. I això està en contraposició una miqueta al que deia el doctor Salido, no? de si realment la Vall d'Aran volgués o no volgués, és que hi ha una sèrie de connotacions que fa que un senti integrant d'una nació, que és una identitat, que és una llengua, que és una cultura, que és una història...
Una certa unitat de poble, vol dir.
I això és el que realment fa que realment aquest sentiment de nació consolidi amb una voluntat. I vulguin el que vulguin, més enllà de l'Ebre, vulguin el que vulguin, si els catalans volem decidir per nosaltres mateixos, no seran les lleis els que ho impediran.
De fet, aquesta discussió no és nova, perquè no, sortia ja en la transició democràtica.
No, però vamos, esa es la ideológica. Pero claro, esa ideológica choca frontalmente con la legal.
Que es podria incloure en una hipotètica reforma de la Constitució, doctor Salido.
No, por supuesto.
Estem d'acord que la llei està sotmesa a la voluntat.
La llei està al servei del poble, no al revés.
Exactamente. Por tanto, tenemos la Constitución del 78, que es la ley que rige, que es la ley que nos dimos todos los españoles, también los catalanes, además mayoritariamente los catalanes, con respecto a cómo teníamos que organizar nuestra convivencia. Lo hicimos así. Pues bien, ahora para modificar eso del 78 hay que seguir lo que pactamos, lo que establecimos legalmente, que es lo que dice Arbusá, efectivamente, pero solamente por ese camino.
Pero no ha de decidir el resto de España lo que vol la voluntat del poble català.
Sí, porque...
En
aquella constitución que también votamos todos los catalanes, y mayoritariamente todos los catalanes, dijimos que la soberanía reside en el pueblo español. No dijimos en el pueblo catalán.
El que no pot ser és que aquesta sobirania d'Espanya respecte a Catalunya, quan Catalunya es manifesta d'una determinada manera, a mantenir-se dintre d'Espanya, el que no pot ser és que el resto d'Espanya decideixi que per obligació nosaltres, que no ho volem, hem d'estar integrats a Espanya.
En tot cas,
això és antinatural.
Aclarim, doctor Arbussà, que quan vostè diu la resta d'Espanya es refereix al conjunt d'Espanya, és a dir, la sobirania
del poble... fora de Catalunya.
Sí, però que una hipotètica sobirania del poble espanyol inclou Catalunya, que passa que, clar, és tot Espanya...
Ese es el problema. Es el problema que se votó que eso formaba parte de la misma entidad que se llama España. Todo formaba parte de esa entidad y, por tanto, ahora no podemos romper a la mitad del Partido Popular la vaga. Mira, ahora ya no quiero ser español. Entre otras cosas...
Qualsevol canvi radical obliga a un canvi de legislació.
Y fijémonos, por ejemplo, que el Estatuto de Autonomía reciente, el Estatuto de Autonomía reciente, si no recuerdo más, en el artículo 7º, que dice, ¿quiénes son catalanes? Y dice, ¿son los españoles qué? Por tanto, hay que ser primero español para poder ser catalán. Es decir,
això dels termes i de les paraules, deixem-ho córrer.
No, però això està en les normes. No podem olvidar lo que està en les normes.
Però els sentiments també són els que són.
No, però els sentiments no estan en les normes.
No, no.
En les normes estan les normes. El derecho positivo. Lo que llamamos las normas de convivencia.
Evidentment
que
legalment som espanyols, està clar.
Efectivamente. Por tanto, eso es lo que hay que respetar. Entonces, a través de esa vía, que es la constitucional... Ya prevé la Constitución los cambios necesarios cuando... Porque no deja de ser...
Como unas mayorías impossibles y que mai admetran la segregación de un poble que vol ser lliure.
Claro, y si tú mañana quieres dejar, en vez de ser catalán, quieres ser murciano, pues no puedes porque tú eres catalán.
No puedes, claro.
Si quieres ser madrileño, pues tampoco puedes.
Claro, tampoco puedes.
Es evidente que no, porque estamos hablando de personas. No hablamos de territorios, que esa es la gran confusión que de alguna manera intencionadamente se lleva a las personas. Los derechos son de las personas, no son de los territorios. Uh-huh. Por tanto, aquí no estamos hablando más que de los derechos de las personas. Y entonces esas personas, evidentemente...
Son las personas las que votan.
Sí, claro, son las personas. Entonces son las personas las que determinan dónde van, dónde no van y tal,
las en la cantidad divinen, y en la medida. Las personas viven en sociedad, constitueixen nacions,
a través del
com s'ha constituït l'estat espanyol i fa uns anys es van constituir tots els estats europeus. A veure, que no és únicament l'individu, és el conjunt d'individus visquent en una determinada societat que tenen una identitat pròpia i una voluntat de ser.
Van i emigren a otro sitio y son otra cosa. Por tanto, evidentemente, los territorios poca importancia tienen, ¿no?
Bé, senyors, han quedat clar les posicions, en molts casos gens noves, no? Molt antigues.
No són nada noves.
I en tot cas, veurem com evolucionen les coses. Aquí potser el gran punt de discrepància és si després d'una hipotètica majoria d'aquesta candidatura Junts pel Sí es podria fer viable allò que proposa en l'essència del seu programa electoral, que veurem com és complet finalment aquesta candidatura. també caldria explorar què passaria si no hi ha majoria, si no es faria res, si es tornarien a convocar eleccions...
És molt més important el reconeixement del dret dels catalans a decidir per si mateixos que el fet de si decideixen ser independents o dependents.
Però això no puede ser de ninguna manera porque los
catalans... Per tant, no tenim dret a l'autodeterminació. No tenim dret a l'autodeterminació.
No, efectivament, ese es el tema.
Aquest és el tema.
És el tema perquè formamos parte d'un ente soberano que se llama España.
Es reivindica el que Catalunya tingui dret a la seva autodeterminació. Que està recollit també en la Carta de Drets Humans.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No engañéis a la gente
con ese tema.
Eso no es verdad. Eso únicamente está para las colonias. Solo está para las colonias.
Y per territoris sotmesos.
No.
Y per territoris sotmesos.
¿Y desde cuándo Cataluña
es un
territorio sometido?
Des del moment en que hi ha una població que majoritàriament no vol estar i li obliguen a estar, és que està sotmès.
¿Y los de Sabadell quieren irse mañana a ser gallegos?
Es diàfan.
Bé, senyors, queda clara la discrepància i, en tot cas, sí que és veritat que hi ha un dret natural dels pobles, en tot cas, lliurement, els qui vulguin el poden interpretar.
Però això que se dice con respecto a las normas de carácter internacional es única y exclusivamente para las colonias, no para los territorios.
No, para los territorios sometidos.
Son siempre... Pero Cataluña no es un territorio sometido, por el amor de Dios.
En el momento en que no podem marxar perquè la voluntat de la resta ens ho impedeix...
No, perquè su voluntat en un moment determinado dijo en una constitució que quería...
Ja ho veurem, el 27 ho sabrem, quina és la voluntat del poble català.
Bé, senyors, avui recordem, amics oients, que compartim la tertúlia, el mirador de l'actualitat, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Hi ha hagut molta tensió en les últimes hores.
No, aquí no, eh?
No. Política, no, aquí no.
Aquí
hi ha hagut discussió. En
el estudio que estamos sentados con un vasito de agua delante, el micrófono.
Naturalment, sí.
Y nos estamos mirando a los ojos, aquí no hay...
No.
Divergim, però d'una forma sana.
No, em refereixo a la... Comentàvem la tensió política, que també esperem que no... Que, vaja, que pel mínim seny català i la mínima cordura d'un país civilitzat com el nostre, doncs no anirà a pitjor. Bé, els volia proposar un tema que hem conegut avui i en el qual, doncs, penso que vostès podran dir la seva. Avui l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la presentació de les festes de la Mercè, ha anunciat que no anirà a la missa pontifical que Ràdio Estel, aquesta casa, transmet en directe cada any el 24 de setembre, i on sempre l'alcalde, el president de la Generalitat, altres autoritats civils i militars, la corporació municipal, amb algunes excepcions, que lliurement decideixen no anar-hi, sempre en els últims anys en aquesta democràcia han estat presents. Ella apel·la al respecte a la diversitat religiosa, una cosa que ho hem de dir sense condicionar les seves opinions, que no s'ha qüestionat mai, tampoc, encara que l'alcalde Maragall, l'alcalde Areu o l'alcalde Trias hagin anat a aquesta missa. Potser cal fer una mica de pedagogia sobre això, perquè la laïcitat tots la reconeixem, no? I la pluralitat
no,
també.
No, la laïcitat no.
La laïcitat, ben entesa, la no confessionalitat.
Exactamente, la confessionalitat de l'Estat.
No és un estat laic, però el terme laïcitat potser és una altra cosa.
No és un estat laico, és un estat aconfessional. O sea que...
També ho ha dit així Ada Colau, ha dit la aconfessionalitat, ella ha mesurat les paraules, sí.
De totes maneres, creo que no podemos entrar en eso porque afectamos directamente al ámbito más interno de las personas. Yo creo que la posición de la alcaldesa tiene que ver mucho más en relación con su responsabilidad de todos los ciudadanos. Y evidentemente ahí está representando a los ciudadanos. Y le guste o no le guste, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Barcelona y posiblemente buena parte de los que le han votado son católicos practicantes y seguramente veneran a la Verge de la Mercè.
En tot cas, no cal fer enquestes sobre si són practicants o no, però en tot cas...
¿Por qué no? Si son practicantes, ¿por qué no se puede decir? Oiga, soy practicante, ¿qué pasa?
Sí, es igual.
Entonces, yo creo que le hace un flaco favor a la ciudad rechazando esto. Si le invitan a otra actividad de carácter religioso, a otra religión y tal, tampoco irá porque tampoco es y porque es aconfesional y no sé cuántos, hombre.
O una actividad cultural, creo, que no agrada a tothom,
exactamente. Yo creo que la señora Colau en esto se equivoca. Nadie le pide que crea en esa, sino que es un acto solemne. Tampoco hace falta que se ponga de rodillas, tampoco hace falta que rece ni que venere a la Virgen.
Sabes, el gest no és anar a missa, no és que l'alcaldessa vagi a missa.
Exactamente.
És que va a representar...
Sinó que representa a los ciudadanos el día de su patrona. Yo creo que eso está absolutamente claro. Es evidente que mi que mi opinión está tremendamente matizada porque yo soy católico practicante.
Bé, però en tot cas...
Però, o sea, que quiero decir que... Ah, es que este... No, yo, claro, yo soy católico practicante y lo veo así.
Però en tot cas, des d'aquesta casa també ho pensem així, això va més enllà de les creences, evidentment des del respecte més absolut a l'alcaldessa de Barcelona, que també és lliure i en una democràcia encara més per decidir fer una cosa o una altra.
Respeto en lo que sea respetable.
Senyor Arbussa, vostè que em pensa, també està d'acord amb això, que és un error?
Jo també soc catòlic i practicant, vagi per endavant, però dissento una miqueta del meu company. Jo crec que realment una institució com l'Ajuntament hauria de poder diferenciar clarament del que són aquells aspectes vinculats a les creences. I, per tant, jo crec que tindria una certa lògica el que realment dius, escolti, aquest és un acte que es fa pels practicants, perquè és un acte religiós, que vagi qui vulgui, però jo com a alcaldessa no tinc obligació d'anar-hi. I en aquest moment no estic representant jo a la ciutadania. No estic representant a la ciutadania. Quan un hi va a una església,
sí,
no està en representació de res,
però
està en representació de si mateix.
Però potser no li sembla que aquesta celebració, que és religiosa, evidentment, que és una eucaristia, que presideix el cardenal i que l'organitza l'Església Catòlica, per dir-ho en termes cívics populars, no li sembla que va més enllà perquè és una celebració especial que s'incluïa dintre de la festa major?
És una tradició.
Una tradició,
és una
exactament.
Tradició. El problema estaria
tradició cultural cristiana.
En no reconèixer que les tradicions són aspectes positius a conservar, a respectar i a fomentar. I en aquest sentit sí que trobo que realment és un error. Si la senyora Colau el dia 25 de desembre no celebra el Nadal, potser que no hi vagi a la Mercè tampoc. Però és que estic convençut de que també celebra el Nadal. Maten el que poc a la seva, no?
O de la manera que vulgui.
No tindran el nen Jesús allà posat. M'imagino que no. Però de totes maneres... El que no pot ser és que realment siguis lo suficientment hipòcrita com per reconèixer que la tradició judeocristiana, que és la que nosaltres ens ha impregnat ja des de fa molts segles, no és una realitat i és a respectar perquè té elements que són elements de cohesió, elements de solidaritat, elements de possibilitat d'entendre'ns entre les persones que convivim en un mateix lloc. Per tant, a mi em fa l'efecte que realment és un gest cap a l'exterior, diguéssim, per aquells que la van votar en el seu moment, de dir, jo que tinc més de llonsis que ningú més, jo trencaré una tradició. Uh-huh. Trencar una tradició no sempre és bo.
De totes maneres, jo estoy... Mi punto de discrepancia fundamental es que no va a la Mercè representando la ciudad. Sí, va a la Mercè representando la ciudad. Evidentemente, ella... particularmente por lo que veo que dice.
Precisamente por eso
no iría, pero ¿por qué va a ir o tendría que ir a la Mercè? Porque representa la ciudad.
Precisamente, si cuando no era alcaldesa, ningú li preguntava si anava o no,
claro.
Porque pot no anar.
I és una tradició que les forces vives de la ciutat hi vagin. I anava el capità general, quan
exactament.
Tenia el capità general.
I segurament hi aniran.
I probablement doncs, el president Mas hi anirà, no? Però jo crec que és bo que hi hagi una separació entre el que és el món civil del que és el món
de les creences. Sí, no, el tema de la separació, i en això, efectivament, potser no hem de donar més importància que la que té un tema com aquest, tenint en compte que estem en un règim
purament testimonial.
Sí, potser només una qüestió d'arguments. Ada Colau ha parlat de la Constitució, fins i tot ha citat la aconfessionalitat.
Sí.
Que passa que la Constitució també parla de confessionalitat i de cooperació amb les confessions religioses, amb l'Església Catòlica.
I especialment amb la Iglesia Catòlica.
No diu especialment, però diu amb l'Església Catòlica i amb altres.
I a través además, los acuerdos internacionales, o sea, que, ya, los tratados bé. Internacionales, que ya no el concordato, sí. A ver si nos ponemos al día.
Potser, vostès han dit lliurement que són catòlics practicants, però potser aquest debat hauria d'anar més enllà, no?
Yo cada vez lo digo más.
No, ho poden dir perfectament.
Porque yo creo que hay que dar testimonio
si
de muchas cosas.
Ada Colau, s'ha de dir en defensa del seu argument també, Ada Colau no ha argumentat la seva suposada no creença, que no sabem si és no creient o simplement és agnòstica, sinó que simplement ha apel·lat al respecte a la diversitat. És la seva raó,
Nadie le ha preguntado si lo era, Es decir, lo que hemos dicho es que como alcaldesa...
La Constitució reconec el dret a no dir-ho, també.
Que lo que quiera.
Sí, sí. Bé, senyors, potser no allargarem més aquesta qüestió, però ens agrada que de vegades quan es parla de no confessionalitat, d'actes religiosos que van més enllà de la cultura i que formen part de la nostra creença, doncs potser és important dir que segurament no és dolent que un alcalde no vagi a una celebració eucarística, però tampoc és dolent que hi vagi perquè ho fa en representació d'un col·lectiu. És potser més discutible també el fet que en el programa oficial de l'Ajuntament s'ha tret, és a dir, que no figura ja aquest ofici solemne, que evidentment pels catòlics continuarà sent molt important, i per a les cases regionals que hi van a fer l'ofrena i per a molta gent. Bé, seguim endavant. Un altre punt sobre l'alcaldessa de Barcelona és que avui en l'acte d'inici de les obres del tren llançadora de Passeig de Gràcia a l'aeroport del Prat no ha estat present. Això sembla més una petita picabaralla política de si no m'ho van dir a temps, de si no sé què, que no pas una altra cosa, no?
Sí, bueno, jo això no l'he dit ninguna importància.
El conseller Santi Vila i la ministra, sí, Ana Pastor han estat presents.
Sí, jo creo que
no l'alcaldessa.
Yo creo que los que se ganan a pulso de estar ahí son los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que pagan la obra y son los que la van a disfrutar, ¿no? Oye, si no quieren los políticos ahí, que no vayan.
La inauguració en aquest sentit no és rellevant, no?
Efectivament.
Més enllà de la foto i de la propaganda.
En tot cas, el que segur que és cert és que eren unes obres que estaven planificades.
I des del febrer, sí.
Per tant, se sabia, i si ella no ho sabia, té un problema, perquè sí. prou de gent ja deu tenir dintre de l'Ajuntament perquè algú li digui a cau d'orella com realment ha de conèixer les coses que són prioritàries per la ciutat, i de fet, és un fet també d'una certa, bueno, una manifestació gestual de dir, doncs venen els de Madrid a inaugurar, a posar pedres, i jo no hi aniré perquè no m'han dit que hi vagi. A mi em fa l'efecte de que els protocols es respecten molt escrupolosament, aquestes coses, i si no s'ha volgut donar per assabentada, doncs ja ho he dit abans, té un problema. Uh-huh.
Bé, doncs avui en el Mirador de l'Actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor de Dret Laboral José Luis Salido seguim endavant repassant alguns altres temes de l'actualitat, i un dia més hem de parlar de Grècia, tot i que ho farem en pocs minuts, si pot ser. El Parlament grec vota avui un segon paquet de reformes abans de validar el tercer rescat. Jo una mica com a humil informador i segurament vostès també com a seguidors de l'actualitat, tenim, em sembla, tots la sensació que ens estem perdent una mica en el que passa a Grècia, com anirà tot. En qualsevol cas és de molt difícil solució, un problema d'un deute monumental que s'acumula, que ha vençut, que això està afectant els ciutadans, això és el més greu, els grecs estan patint. Sí. Y todos los europeos han de hacer alguna cosa.
Yo creo
cosa.
Que nuevamente la Europa Unida ha demostrado su cara humana, en el sentido de que, aunque el gran rescate no haya llegado todavía, sigue enchufada la manguera para que no falte lo esencial para el pueblo griego. Yo creo que esta es una cuestión absolutamente destacable. Es decir, Europa no, la Unión Europea no deja morir a Grecia, sino que de alguna manera le está manteniendo el flujo económico para que por lo menos las cuestiones esenciales se puedan plantear. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, desde mi punto de vista, ver si efectivamente el señor Tsipras es capaz de obtener el respaldo suficiente, que parece ser que sí, en su parlamento, para aprobar los paquetes de medidas que sean suficientes para obtener el tercer rescate. Y la tercera cuestión, si hecho esto, se vuelve a plantear unas elecciones de cara al mes de enero. Yo creo que estos son los tres elementos a tener en cuenta, por una sencilla razón. En Grecia puede seguir viviendo, mal viviendo, pero puede seguir viviendo gracias a la Unión Europea, cuestión que es de agradecer y anotarla por parte del pueblo griego. No hemos sido tacaños, no hemos sido tal, porque cuando decimos la Unión Europea no es nada ajeno a nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos que poner también aquí nuestra contribución de carácter económico, que sale, hay que recordarlo, de los bolsillos de todos los ciudadanos españoles. O sea, por lo tanto, es en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante la obtención del tercer rescate y, por tanto, que los griegos se pongan las pilas en las medidas que han sido exigidas desde el punto de vista económico y legislativo. Y si eso es posible, obtendrán el tercer rescate y poco a poco tendrán que ir saliendo del agujero. A lo mejor no es el señor Tsipras el encargado de conducir al pueblo a esa recuperación. Sí, el pueblo griego dice, oiga, nos equivocamos con aquella aventura, que en la que nos ha metido este caballero, y hay que cambiar de rumbo, y por tanto con otro, a pesar del golpe de timón que ha dado Tsipras, diciendo donde decía Diego, pues a pesar de eso, que sea otro con otra cara y con otro talante el que lleve para adelante la recuperación del pueblo griego.
Aquesta és una possible solució, però depèn del poble. Una vegada més, defensem la democràcia com el menys dolent dels sistemes, o com un sistema acceptable.
En el Parlamento.
Però que aquest govern l'ha votat.
Siguiendo el procedimiento.
Sí, ja ho sabem, però que aquest govern grec l'ha votat el gener passat, sense anar més lluny, el poble grec majoritàriament.
Estic bastant en la línia del que ens explica José Luis. Jo crec que realment el Tsipras en el seu moment, jo crec que va fer un pols a la Unió Europea, un pols que era molt atractiu des del punt de vista d'insuflar ardor guerrero a la població grega, que ho estava passant malament també, ja independentment de com estiguin ara, ja abans també ho estaven passant malament, ha fet un pols que jo crec que la Unió Europea l'ha batut clarament, i el que ara té que passar són les orques caudines, que li faran que realment reconegui que l'única sortida que té Grècia és la d'anar seguint el guió que li marquen des de l'Europa. Com va passar aquí a Espanya, no ens oblidéssim. També a nosaltres ens van marcar el full de ruta. Que passa que la nostra situació i la nostra capacitat d'influir dintre de l'economia europea és molt més alta que la grega. Jo crec que realment, des del punt de vista polític, el senyor Tsipras és un cadàver, que probablement serà aprofitable en el sentit de que encara aconseguirà que aquestes darreres mesures es puguin aprovar, però jo crec que van abocats a unes noves eleccions i probablement a un govern de concentració. I jo no descartaria que amb el pas una miqueta del temps, amb les qüestions una miqueta més refredades, es pugui plantejar una situació en la qual hi hagi una reconducció del deute grec.
Veurem com acaben les coses. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, senyor José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral, i també Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Gràcies per avui i per tota la temporada. Ens acomiadem perquè aquesta és l'última setmana de la temporada per al Mirador de l'Actualitat i la programació, el gruix de la programació habitual a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, que tinguin bon estiu i que puguin descansar i també recuperar forces per la feina i, si és possible, també per analitzar aquí l'actualitat.
Perfectamente, pues muchísimas gracias y yo a los oyentes les deseo un feliz verano. No me atrevo a decir vacaciones, pero por lo menos sí, un feliz verano a todos.
Un bon estiu a tots, això està clar.
Adéu-siau. Doncs ara arribem a les 8 del vespre, moment de recuperar l'última hora informativa i repassar l'actualitat del dia.